Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'Hospital de Sabadell acumula menys pacients en llista d'espera que ara fa un any. Les persones pendents d'una operació han baixat en mig miler durant el 2017 gràcies al pla de xoc impulsat pel Departament de Salut. El director general del Taulí, el doctor Joan Martí, ho ha confirmat avui en una entrevista al programa Al Matí d'aquesta emissora.
Segueixen sent altes, però relativament millor. O sigui, nosaltres partíem a l'abril amb el pla de xoc, ha tingut un impacte. A l'abril de l'any passat, del 2017, eren 8.540 malalts els que hi havien. A l'abril d'enguany en són 8.000 pocs, 8.000, tinc la xifra per aquí, 8.057 exactament. I bueno, això significa que 8 per 8 tenim 500 malalts menys. Aquesta és la realitat. I per tant és una bona notícia.
Alhora, l'Hospital Sabadellenc també treballa per reduir els temps d'espera per sotmetre's a una intervenció quirúrgica, malgrat que no en tots els casos és possible. El doctor Joan Martí ha passat pels estudis de Ràdio Sabadell tot just una setmana després que hagi començat l'ampliació de les urgències amb la construcció de dues noves plantes. En uns minuts el sentirem amb més calma. Abans, repassem la resta de titulars d'aquesta jornada.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La policia municipal s'afegeix a un projecte per prevenir delictes a través de l'anàlisi de les dades d'internet. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia, Núria. La iniciativa es diu Magneto i està completament finançada per la Unió Europea. L'intendent major, Joan Antoni Quesada, ha posat un exemple de com funciona el sistema.
Si en una ciutat, en un moment determinat, es nota a través de l'anàlisi o el sistema aquest d'algoritmes i tal, es nota que en un moment determinat les cases, les propietats, estan en una situació de vulnerabilitat, perquè com a resultat de les investigacions produïdes van donant aquestes pistes, ens permetrà d'alguna manera intentar tancar aquest cercle, que farà d'alguna manera també que a la gent que s'hi dedica al tema d'aquest tipus de delictes, com a mínim, en tinguin una probabilitat més alta de ser detinguts o ser identificats.
La policia de Sabadell és l'únic cos de seguretat local que participarà en aquest projecte d'abast internacional.
El Sabadell ja ha començat a treballar en el projecte esportiu de la pròxima temporada.
El centre d'esports té previst tancar de forma imminent les renovacions de tres peces clau d'aquesta campanya: Felipe Sanchón, Josu Escoidi i Òscar Rubio.
I aprofitant que és l'hora de dinar, durant el Notícies Migdia també us farem una proposta gastronòmica ben curiosa. Us imagineu un gelat de pa amb tomàquet o de gazpacho? Doncs sí, existeixen i els podeu tastar. Està en un restaurant sabadellenc Piona. El local s'ha aliat amb la gelateria Maximum per oferir un menú de degustació de 12 plats amb el gelat com a protagonista. Si en voleu saber més, no us perdeu l'última part d'aquest informatiu.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Molt pendents de la informació meteorològica després dels forts ruixats que han caigut fa només una estona. Jordi Toda, molt bon dia. Què ens espera de cara a les pròximes hores?
Hola, bona tarda. Doncs tal com anunciàvem, estem al mig d'un dimecres marcat pels ruixats, ruixats intensos que han escombrat el litoral i el prelitoral i que van avançant de sud-oest a nord-est. I durant la tarda es faran presents a pràcticament qualsevol punt de Catalunya, però seran més freqüents a les comarques interiors del quadrant nord-oriental. Precipitacions que poden ser fortes i fins i tot molt fortes. Atenció que hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de precipitació i també per acumulacions que en alguns punts se podrien superar els 100 mil·límetres per metre quadrat en 24 hores. Avui la temperatura quedaran una mica més curtes que les d'ahir, entre 15 i 20 graus al Pirineu, entre 17 i 22 al Prepirineu i a la Catalunya Central, i entre 21 i 24 graus a la resta del país. De cara a demà continuarem amb un dia marcat per la inestabilitat, tot i que això serà una mica inferior a la d'avui dimecres. Esperem una matinada en la que encara hi haurà força nuvolositat, sobretot al litoral i al prelitoral, i no es descarta que en el sector central se pugui escapar algun ruixat per deixar pas a un matí força assolellat en general, però amb el creixement de nuvolades de nou de cara a migdia, que durant la tarda tornarien a deixar alguns ruixats, algunes precipitacions, sobretot en el quadrant nord-oriental del país, algunes d'elles acompanyades de tempesta, fins i tot de calamar-se. Malgrat això, les tempestes de demà seran menys intenses que les d'avui dimecres. Sembli que de cara a divendres arribaria una mica més d'estabilitat. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com funciona aquesta hora el transport públic? Li preguntem a l'Eva Malús, que és el Transmet. Molt bon dia, Eva.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, Renfe ha arribat a un acord amb els organitzadors de diversos festivals d'estiu de música, Jardins de Pedralbes, Canet Rock, Festival Vida, Castell de Peralada, Arts d'Estiu i Festival de Cambrils. Els assistents que s'apropin als concerts amb Rodalies es beneficiaran de descomptes del 30% en el bitllet de tren per arribar-hi. I és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Gràcies, Eva. I pel que fa al trànsit, ara mateix hem de destacar que a la C58 hi ha 2 quilòmetres de retencions entre Barcelona i Montcada i Reixac en sentit Terrassa per vessals d'aigua a la via. Per tant, molta precaució en aquest tram. I també hi ha retencions a l'AP7, 3 quilòmetres concretament, perquè la calçada està tallada a Martorell en sentit nord a conseqüència d'un accident. Hi ha 3 quilòmetres, com dèiem, de retencions. També finalment s'ha normalitzat la situació a l'A2 perquè s'ha reobert els 2 carrils que s'havien tallat també a conseqüència d'un accident. Entrem ja en matèria quan passen 7 minuts de 2 quarts. El pla de xoc per reduir les llistes d'espera està donant resultats a l'Hospital de Sabadell. Segons el director general del Taulí, Joan Martí, el nombre de persones pendents d'una operació s'ha reduït en 500 pacients en l'últim any, passant dels més de 8.500 als 8.057. A més, també s'ha estat treballant per reduir el temps d'espera en el gruix de les intervencions, encara que no en totes és possible.
Les llistes d'espera han baixat a tota Catalunya i el Taulí no n'és l'excepció. Ara el repte és aconseguir també reduir el temps en què els pacients estan pendents de les operacions. Martí ho ha apuntat al programa Al Matí d'aquesta emissora.
Hem millorat també amb una cosa, que és casos de malalts que estiguin més d'un any en llista d'espera, i tenim l'objectiu d'enguany que a final d'any no quedi cap cas, tret de 2 patologies que tenim una dificultat estructural, que és les obesitats mòrbides i el que són les cirurgia del raquis.
El director general del Taulí també s'ha referit a les obres de construcció de les 2 noves plantes d'urgències. Assegura que les molèsties pel soroll es concentraran en aquests 2 primers mesos, mentre que després no afectaran en el dia a dia del servei. Així mateix, en paral·lel a aquestes actuacions, se'n faran unes altres que obligaran a tancar llits aquest estiu.
Sí, per obres. De fet, reformem tota la planta cinquena, com l'any passat vam fer, i això significa que durant primer es tancarà mitja planta, es reformarà i després es tancarà l'altra mitja planta, i exactament es farà igual el mateix amb una planta del sociosanitari que està a l'Albada.
D'altra banda, Martí també ha fet balanç del primer any de funcionament de l'heliport del Taulí. En aquest temps s'han atès més de 500 serveis, fets que també ha implicat un augment del personal i dels recursos per prestar el servei d'emergències mèdiques.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Anem a d'altres temes del dia. La policia de Sabadell serà l'únic cos local a escala internacional a participar en el projecte Magneto. Finançat en la seva totalitat per la Unió Europea, el projecte facilita una tecnologia al cos policial perquè analitzi les dades d'internet per prevenir delictes.
Sabadell s'ha convertit en la segona ciutat catalana en rebre més fons europeus per desenvolupar projectes innovadors com el Magneto. Aquest es posarà en marxa l'any vinent i tindrà una durada de 2 anys. L'objectiu és analitzar dades digitals per aconseguir i dissuadir els delictes urbans de la ciutat. Joan Antoni Quesada, intendent major de la policia local, ho ha explicat aquest matí en roda de premsa.
És un projecte que està orientat d'alguna manera a intentar tot el que és la informació fonamentalment situada a les xarxes i d'accés públic, però tremendament desordenada. Ja sabeu tots internet, que és una selva en aquest sentit. S'intenta d'alguna manera que a través d'una sèrie d'algoritmes intentar seleccionar una part d'aquesta informació que permeti d'alguna manera incorporar-la a través d'un programa informàtic en doni elements predictius suficients com per anticipar-se a determinats fets i tal que se puguin produir.
Per la policia municipal, les prioritats són els delictes relacionats amb la propietat i els fraus a través d'internet. Aquests dos grups suposen el 90% dels fets denunciats. A més, el projecte servirà perquè la nostra policia iniciï relacions i aprenentatges amb altres cossos internacionals. N'ha parlat Miquel Soler, regidor d'Innovació i Ciutat.
És l'única policia local de tot el projecte internacional, però a més és l'única de tot l'Estat que està en aquest projecte. Però és l'única policia local, com nosaltres entenem aquí a l'Estat, el que és un cos policial local, és l'única que forma part d'aquest conjunt de projecte. Hi ha altres policies, jo sé, d'algun Länder alemany o policies de regions europees, i després hi ha policies nacionals, estatals, d'altres països.
El projecte Magneto forma part del programa Horitzó 2020, que inclou també dues altres línies de treball, Urban Wings i Triangulum. En total, Sabadell rep 10 milions i mig d'euros en finançament europeu.
La plataforma d'afectats per la hipoteca atura dos nous desnonaments. Es tracta de dos processos hipotecaris que avui exhaurien el termini. Els activistes s'han concentrat a les portes dels blocs afectats, una a Torre Romeu i el segon a Can Uriac, i han aconseguit aturar-los. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Doncs precisament aquest últim és el cas de l'Albina, un cas que la setmana passada ja va estar d'actualitat perquè la PA va ocupar la seu del BBVA a l'Avinguda Mata de Pere durant un dia i mig reclamant-ne una solució. Després de la negativa de l'entitat i el fons voltor propietari del pis, avui, la data límit per fer el desnonament, ha arribat la notificació que s'atura temporalment el procés.
I l'altre cas de Torre Romeu també ha quedat suspès.
Així és, els activistes de la PA han aconseguit una pròrroga del desnonament de Rosalinda després de concentrar-se al carrer de Duero de Torre Romeu. La portaveu de la PA, Rosa Païssa, detalla que cap de les dues solucions són, però, definitives.
És una pròrroga, exacte. El del BBVA sí que, com que el vam aconseguir parar per l'oficina, és una pròrroga de 3 mesos, i l'altra hem de saber nova data, que no la sabem.
Per tots dos casos, els activistes i les famílies afectades demanen un lloguer social a l'entitat.
Repassem altres notícies del dia en format més breu. Segueixen tancats tots els passos del riu Ripoll per la previsió de pluges fortes.
Els 4 passos del riu segueixen tancats a hores d'ara arran de l'increment del nivell del cabal. Aquesta mesura s'aixecarà quan l'aigua torni al seu nivell original. En aquesta mateixa línia, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses i l'acumulació d'aigua. Es preveu que puguin arribar a caure més de 40 litres metre quadrat en 30 minuts en zones del Barcelonès com del Tarragonès.
Ciutadans reclama una solució urgent per al clavegueram dels Marinals.
José Luis Fernández, portaveu del grup polític a l'Ajuntament de Sabadell, ha reclamat a l'Agència Catalana de l'Habitatge que les mesures preses fins ara no han funcionat. Fernández també ha recordat que el barri de Raona, als Marinals, presenta diversos problemes causats per les seves condicions de construcció.
Jornada de portes obertes al Servei d'Informació, Atenció i Acompanyament, LGTBI.
Durant el dia d'avui es faran dues sessions informatives per explicar aquest servei i també quines funcions es fan des de l'àmbit municipal per al col·lectiu LGTBI. La sessió del matí s'ha adreçat a només professionals. En canvi, a la tarda s'hi podran adreçar totes les persones interessades. Aquest servei es va iniciar el mes de setembre amb una prova pilot, tot i que va ser a partir del mes de febrer quan es va notar l'increment de gent que s'hi adreça per demanar assessorament i informació.
I en l'àmbit cultural us expliquem que la Joventut de la Faràndula tanca la temporada rebent 17.000 espectadors. Aquest any han programat 4 obres de teatre, estrenant el mes de maig el musical familiar Rapunzel. A més, han fet funcions fora del Teatre del Centre i han comptat amb una bona plantilla d'alumnes als tallers de teatre.
Les xifres d'aquesta temporada avalen el projecte de la Joventut de la Faràndula. Aquest any han portat al teatre del carrer de la República 4 obres, incloent-hi Els Pastorets. Van començar amb Ratatouille, que s'acomiada dels escenaris després de 3 anys d'èxits. També van repetir La Bella i la Bèstia, però el gran èxit de la temporada ha estat l'estrena, Rapunzel, una obra que mai havia pujat dalt d'un escenari. Salvador Peig és el president de la Joventut de la Faràndula i codirector d'aquest muntatge.
I moltes vegades, quan tu treballes amb un títol que ja coneixes, de Disney, o que no sigui Disney, que sigui nostre, però que hagin fet altres vegades, saps que la resposta pública quina serà, perquè el títol ja arrossega, no? però Rapunzel era un meló per obrir, era un títol que no havíem fet mai, i ha sigut sorprenentment molt, molt ben acceptada. La gent va sortir molt contenta del teatre, inclús moltíssima gent ens deia que la història no la coneixia gaire, perquè sí que en havia sentit a parlar, però no és dels contes més coneguts, i la història és una de les coses que més va agradar, no? Tal com estava plantejada, com estava explicada, i la història en si va agradar molt. Ha tingut gent, fem moltíssima gent que repetirà, i amb ganes ja de tornar-la a fer l'any que ve.
Altres dades positives per l'entitat són els alumnes dels seus tallers de teatre, que enguany han arribat als 250 i que aquest mes i el juliol faran les mostres de tot el que han après. La joventut de la Faràndula també ha estrenat fora del teatre, com ara la peça El Cafè o Mentiders, que ha fet gira i s'han portat 25 premis.
És moment de repassar altres informacions de la jornada més enllà de Sabadell, quan són 2:45. Quim Torra promet seguir treballant amb el mandat de l'1 d'octubre en el ple del Parlament.
Ha estat la primera intervenció del president de la Generalitat a la cambra des que va prendre possessió el passat 14 de maig i ha recalcat que el seu govern treballarà pel mandat sortit de l'1 d'octubre. Torra també ha volgut llançar un missatge al president del govern, Pedro Sánchez, a qui adverteix que podran negociar de tot menys de rendició.
La democràcia no es rendirà, l'anhel de llibertat no es rendirà. Una societat que cerca un futur millor pels seus fills i pels més vulnerables no es rendirà. No hem vingut aquí a rendir-nos. No és aquest el nostre punt de partida per la negociació.
En aquest primer discurs, el president de la Generalitat ha explicat les diferents funcions dels 13 departaments del govern i també ha anunciat la creació del comissionat sobre l'aplicació del 155 i també una oficina de drets civils i polítics.
Mariano Rajoy rebutja l'oferta de José María Aznar de reconstruir la centredreta de la política espanyola.
En una entrevista a la COPE, el ja expresident del govern espanyol, Rajoy, assegura que el Partit Popular ja cobreix aquest espai ideològic i que, per tant, no cal remodelar res.
Bueno, yo creo que el centro derecha no hay que reconstruirlo, es decir, el partido del centro derecha en España es el Partido Popular, que tiene 137 escaños, es decir, tiene más de 50 escaños más que el segundo, que no es de centro derecha, que es el Partido Socialista, ¿no?
Mariano Rajoy també ha avançat en aquesta entrevista que la seva intenció és abandonar la política definitivament i que serà lleial a la persona que es triï com a nou president del Partit Popular. Per la seva banda, Maria Dolores de Cospedal no descarta presentar-se a la presidència d'aquest partit.
I acabem amb més novetats en el nomenament de ministres del govern de Pedro Sánchez.
El president del govern espanyol ha anunciat 4 nous noms del seu executiu, 3 dones i un home. Pel que fa a aquest home, es tracta de l'astronauta i enginyer Pedro Duque, que és el nou ministre de Ciència. Per l'altra banda, el capdavant del Ministeri d'Educació hi haurà la basca Isabela Celà. Seguidament, ha anunciat que la nova ministra de Treball és la jurista Magdalena Valerio i que Dolores Delgado serà la ministra de Justícia. Així doncs, es confirma que aquest nou govern de Pedro Sánchez serà majoritàriament femení.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.bancsabadell.com.
Aquest cap de setmana, Ràdio Sabadell des de l'Ambassa. Divendres i dissabte escolta en directe Masoni, Núria Greia, Maria Arnal i Marcel Bagés, Mishima, el petit de Calaril i molts més en un programa especial des de les 7 de la tarda. I en acabar, sentir les sessions de dos DJs sabadellencs que allà on van triomfen, Tutu i Lucien.
Programació especial a Ràdio Sabadell.
Aquest cap de setmana enganxa l'orella a la ràdio.
Arriba l'estiu, arriba la calor i arriba la frescor amb Arizona Tea. Arizona Tea, un refresc fet a base de te i sucs de fruites, 100% natural, amb ingredients de primera qualitat, sense colorants, sense conservants, sense aromes artificials i apte per a celíacs. Apunta't a la tendència saludable, apunta't al benestar. Apunta, Arizona Tea, per a un estiu refrescant. Distribueix Disnova, a la carretera de Prats de Lluçanès 531.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
10 minuts per arribar al punt de les 2. Adriana Arroyo, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell,
sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell té previst renovar els pròxims dies a tres de les peces claus de l'última temporada. Són Felipe Sanchón, Josu Ozcoidi i Òscar Rubio. D'aquesta forma, la direcció esportiva arlequinada compliria amb l'objectiu de mantenir l'esquelet principal de l'actual plantilla.
Correcte, ja que serien 11 els jugadors que tindrien contracte, entre els que ja el tenen en vigor, com Ángel, Pedro Capó o Aleix Coc, entre d'altres, i aquests tres que són en el tram final de la negociació per continuar. El màxim golejador, Felipe Sanchón, tenia ofertes de diferents països, com la Índia o els Emirats, i el donostiarra Josu Ozcoidi del grup 2 de segona B, però malgrat tot l'acord per la continuïtat de tots dos és molt proper. Des del club també es confia en tancar aviat la renovació d'Òscar Rubio, habitual al lateral dret del conjunt arlequinat l'última campanya. Pel que fa a les baixes, de moment només són tres els jugadors que saben de totes que no continuaran al centre d'esports: Miguel García, Adri Díaz i Sergio Montero. A més, qui també ha anunciat en les últimes hores que es desvincula de l'entitat és el delegat Cristian Lanzarote, que portava 3 anys al club entre el filial i el primer equip.
I l'estadi de la Nova Creu Alta serà l'escenari aquest dissabte del primer partit entre youtubers que se celebra a Espanya. PrimeTubers i M&M's han triat a Sabadell per celebrar un esdeveniment únic i innovador. S'enfrontaran a la Elite i la Crazy Crew, dos dels equips més potents de YouTube a l'estat.
Durant l'esdeveniment, a més, l'Associació Espanyola per la Prevenció de l'Assetjament Escolar aprofitarà per difondre els seus missatges i conscienciar els més joves en el respecte cap als seus companys en el marc de la campanya 12 percepcions errònies sobre l'assetjament escolar, que busca lluitar precisament contra aquest mal. Marisol Martínez, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, creu que aquest tipus d'esdeveniments serveixen per arribar als més joves i transmetre sobretot valors.
Que las relaciones de los jóvenes hoy en día han cambiado no es un elemento de discusión, han cambiado. Que la población joven está en estos momentos consumiendo un tipo de producto a través de Internet, a través de las redes sociales, tampoco es de discusión. Y que desde la administración, desde la parte pública, tú quieres transformar sociedad y quieres educar en valores, eso no se hace solamente en los campos, se hace también a través de las redes sociales.
De la seva banda, Fèlix Capella, director de Primetime Sport, un dels organitzadors del partit, explica per què han triat la ciutat de Sabadell.
Vam començar a treballar sobre aquest projecte ja fa mesos i llavors estàvem buscant un estadi que complís unes condicions òptimes, que poguessin fer un camp de futbol set, que tingués una grada ben ubicada i ben organitzada i que estigués ben comunicat i estigués una població prou gran.
Les entrades es poden adquirir a través d'internet de forma gratuïta. De fet, ja són més de 4.000 els que l'han retirat i el partit començarà dissabte a les 6 de la tarda a la Nova Creu Alta.
Aleix Gómez, jugador sabadellenc del Barcelona a l'Assa d'en Bol, es troba concentrat amb la selecció espanyola absoluta. El combinat de Jordi Rivera prepara des d'ahir la seva participació als Jocs del Mediterrani, que s'han de disputar del 22 de juny a l'1 de juliol a Tarragona.
Aleix Gómez admet que ha rebut la convocatòria amb els braços oberts i que, tot i ser una competició menor, espera aprofitar aquests Jocs del Mediterrani per començar a treure el cap a la selecció espanyola.
No són uns Jocs Olímpics, ni un Mundial, ni un Europeu, però per mi és una oportunitat, per com tu has dit abans, treure una mica el cap, a veure si em puc fer un lloc a la selecció i anar al 100% amb això.
Centrat en la competició, un dels grans rivals que tindran en aquests Jocs del Mediterrani és Croàcia, combinat que pel jugador format a l'Obar Gràcia és una de les favorites al triomf final.
Ens toca el primer partit contra Túnez, que anirem al 100% i l'intentarem guanyar. Hi ha equips molt bons com són els croates i, bueno, com he dit abans, treballarem i anirem a guanyar-lo.
La competició d'handbol dels Jocs del Mediterrani es disputarà entre el Vendrell i Tarragona. El vigent campió és Egipte, que va tombar precisament Croàcia en l'última edició l'any 2013 a Mersin, a Turquia.
D'altra banda, Àlex Llamas ha renovat per dues temporades amb l'Osasuna Magna Navarra. El sabadellenc, que l'any passat deixava el Natació Sabadell per marxar a l'equip navarrès, veu així com els seus millors propòsits es compleixen a l'elit del futbol sala estatal.
Llamas ha viscut la seva primera experiència professional fora de casa i admet que en certs moments ha estat complicada, tot i que el balanç és més que positiu, en clau individual i també col·lectiva. De cara a la pròxima campanya, l'ex del club creu que guanyar un títol ha de ser l'objectiu, tot i que reconeix que serà difícil.
Sincerament, amb algun títol, perquè aquest any hem tingut, però ha sigut una mica injust, però lluitant i a nivell col·lectiu és que l'equip s'ha reforçat i jo crec que per mi serà molt més dur perquè és el segon any i la gent ja comença a conèixer, però s'ha de treballar.
L'Osasuna Magna ha acabat cinquè a la fase regular de la Lliga Nacional de Futbol Sala.
David de la Cruz descansa uns dies a les Illes Canàries després d'un Giro d'Itàlia especialment dur per al sabadellenc. Malgrat tot, va assolir l'objectiu que s'havia marcat, el d'ajudar Chris Froome a guanyar el mallot rosa.
Giro d'aprenentatge, podríem dir, per de la Cruz, que ha estat gregari i que es queda sobretot amb la paciència que ha tingut el seu líder Froome per acabar enduent-se el triomf final, tot i els moments de debilitat que va passar especialment al tram inicial de la ronda italiana.
La tranquil·litat, la comunicació que sempre intenta mantenir amb els corredors, explicant què vol, que li agrada, com li agraden les coses. Doncs, bueno, la veritat és que aquí hi ha hagut moltes coses molt interessants que estic segur que em serviran de cara als meus objectius, entre els quals es troba doncs, la Vuelta a Espanya.
Aquesta era la primera gran volta de la Cruz al costat de Chris Froome. De cara al futur, el de Campoamor farà una estada en alçada a Andorra per preparar la Vuelta, el que és el seu gran objectiu enguany, a la qual espera ser el cap de files del Team Sky. El sabadellenc també disputarà la clàssica de Sant Sebastià i la Volta a Burgos abans d'aquesta Vuelta.
Fora de la ciutat, el Barcelona l'Assa visita a les 9 la pista del Kirolbet Basconi en el segon partit de les semifinals de la Lliga Endesa de Bàsquet.
Al primer, els vitorians es van imposar amb contundència. Ahir, el Real Madrid va tornar a superar l'Herbalife Gran Canària i ja domina la sèrie per 2-0.
Avui es decideixen els últims semifinalistes de Roland Garros.
Al quadre femení, per exemple, Garbiñe Muguruza juga d'aquí uns minuts davant la russa Maria Sharapova. L'altre partit de quarts d'avui és el Simona Halep Angelique Kerber, mentre ahir ja van passar Stephens i Keys.
Pel que fa al quadre masculí, a un quart de 4 està previst el partit entre Rafa Nadal, que encara no ha perdut cap set, i l'argentí Diego Schwartzman.
Avui també s'enfronten Marin Cilic i Juan Martín del Potro. Ja són els semifinalistes. La sorpresa del torneig, l'italià Marco Cecchinato, que va guanyar a Djokovic, i l'austríac Dominic Thiem.
Honda ha anunciat el fitxatge de Jorge Lorenzo.
El mallorquí serà company de Marc Márquez les dues pròximes temporades. Lorenzo arriba a la marca japonesa Honda per suplir l'adeu de Dani Pedrosa.
I el Barcelona l'Assa d'handbol reforça la seva porteria amb Kevin Moller.
Es tracta d'un porter del Flensburg alemany, danès, de 2 metres, 29 anys, i serà l'alternativa de Gonzalo Pérez de Vargas. S'espera que en breu s'anunciï també la incorporació del jugador del Montpellier, Ludovic Fàbregas.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Un menú de gelat, aquesta és la idea feta realitat de la gelateria Maximum i el restaurant Piona.
La contraportada.
Gelater i xef s'han posat a treballar per crear un menú de 12 plats elaborats amb gelat com a protagonista, gelat de pa amb tomàquet, un tataki de tonyina amb gelat de wasabi o l'estic tartar de carn amb gelat de mostassa antiga són només algunes de les propostes a l'eix d'aquest primer menú de gelat.
Així és, Núria, com moltes altres coses, la idea va sorgir d'una juguesca i, de fet, Pitu Torrella, xef del Piona, i Héctor Argemí, responsable de Maximum Gelaters, defensen que aquest menú és un joc, un divertimento per innovar a la cuina. Avui hem passat pel programa al matí per explicar el secret d'aquest menú tan especial.
Bàsicament hem buscat combinacions. Al final tampoc no és que haguem inventat res, però sí que agafes plats, doncs, pots agafar plats tradicionals, com pot ser un guacamole, i picar-hi una mica de ceba, picar-hi tomàquet, i el guacamole és el gelat, no és guacamole.
Bé, es tracta d'això, o una cosa tan simple com, diguem, fem un pan, un sorbet de tomàquet, que ja és una cosa habitual, bueno, doncs hem afegit un pa torrat, ja tenim fet el gelat de pa amb tomàquet i li posem unes virutes de pernil i tenim un pa amb tomàquet i pernil. Vull dir, una cosa... Bueno, buscar, pensar una mica, sortir de la tradicional.
Els dos restauradors presenten aquest vespre el menú basat en el gelat del restaurant Piona del carrer Raval de Dins. El menú costa 30 euros i per si algú avui no hi pot anar, es repetirà els dies 20 de juny i 11 de juliol.
Doncs, obrint l'estómac amb aquesta proposta gastronòmica, posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, també els butlletins horaris a partir de les 4 i en una nova edició del Notícies Vespre a les 7. Que vagi bé, adeu.
a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.